Telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Si tens un problema greu de visió però no tens recursos per curar-te, la Fundació IMO t'espera. Juntament amb Càritas hem llançat l'operació Visió perquè puguis accedir al tractament sense cost. Informa-te'n al 93 418 47 69. 93 418 47 69. Ara tens una oportunitat. Operació Visió. 93 418 47 69.
Ràdio Estel.
Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Amics i amigues, us parla Ignasi Miranda. Avui, programació especial de Ràdio Estel i Ràdio Principat des de la Rambla de Catalunya número 115, a la porta de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort. Com potser molts de vosaltres ja sabeu, us acompanyem des de les 9 del matí amb els diferents programes. Ara comença l'Església no s'atura. Tindrem fins a 6:45 un especial d'aquest espai que us acompanya habitualment els dimecres de 6 o 6:45, però també us tenim preparades moltes sorpreses, converses amb representació del gremi de llibreters, amb escriptors, amb persones del món de la cultura cristiana. Com dèiem, moltes propostes d'ara i fins a 6:45 del matí. Volem començar dient-vos que el Papa Francesc ha demanat aquest matí als responsables dels poders públics i als dirigents de les empreses que pensin en el dret al treball i en les famílies de tots els qui no tenen feina. Ha estat al final de l'audiència setmanal a la plaça de Sant Pere del Vaticà, on el pontífex s'ha referit a un vídeo que va rebre ahir sobre els treballadors d'una empresa siderúrgica italiana anomenada Lucchini di Piombino, que s'han quedat sense feina. Escoltem el que deia el Sant Pare aquest matí.
A tutti i responsabili chiedo di compiere ogni sforzo di creatività e di generosità per riaccendere la speranza nei cuori di questi nostri fratelli e nel cuore di tutte le persone disoccupate a causa dello spreco e della crisi economica. Per favore, aprite gli occhi e non rimanete con le mani incrociate.
D'aquesta manera, en definitiva, el Sant Pare ha dit que l'Església i el món no s'aturen mai. D'altra banda, aquesta audiència ha coincidit amb l'octava pasqual i també amb el sant del Papa, que té com a nom de pila Jorge Mario, concretament. Francesc ha agraït totes les felicitacions que ha rebut aquests dies, entre les quals hi ha una carta d'aquesta casa de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana. I obrim aquest especial fins a 6:45 conversant amb el portaveu del gremi de llibreters, Pere Fàbregas, que ja és aquí a la nostra taula en directe. Senyor Pere Fàbregas, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com
Preciosa
estem?
Preciosa tarda.
Això mateix, i bona diada de Sant Jordi.
Moltes gràcies.
Bé, quan passen 7 minuts de les 5 de la tarda, potser és molt aviat per dir sí. Quin és el llibre més menut.
Els jugadors encara són al camp.
Per oi, tant, que s'està jugant el partit encara.
Encara s'està jugant el partit i, per tant, no podem donar unes xifres encara perquè això varia, varia.
Però vaja, ha començat la segona part, després del descans.
Sí, ja sí, hi ha sí, cosa, sí. No, nosaltres d'aquí una hora farem un primer, com que ho tenim computeritzat, però s'ha d'anar molt en compte, perquè això es fa a través d'una cosa que es diu l'hibridat, que és, hi ha una informació a la qual estan connectades 200 i escaig, 220, 230 llibreries, moltes d'elles importantíssimes. La majoria de les llibreries grans ja hi són. Hi ha algun gran magatzem, i alguna cooperativa importantíssima també hi és. Per tant, les xifres variaran molt poc. Això s'ha criticat a vegades perquè sortien unes xifres perquè nosaltres agafàvem i dèiem, aviam, truca a 20 llibreries. Però ara ja està computeritzat això, o sigui, ho sabrem més exacte. Què passa? La variant que hi ha aquí és que hi ha les parades del carrer. Clar, si hem de pensar, les xifres que donem nosaltres són les de les llibreries i grans empreses que tenen també llibreria, que també estan dintre del programa, però no les parades, perquè les parades no ho sabrem fins demà i encara. O sigui, nosaltres avui donarem les xifres de la venda, sobretot fins a les 6 de la tarda, després més tard ja en tindrem poder més, però també arreplaguem una mica, ja ho anem preparant, perquè sabem que normalment, això no vol dir que no hi hagi excepcions, normalment el que es ven els 8, 10, 12, 15 dies abans és el que més es ven després del dia del llibre.
Per tant, hi ha una projecció. Tenim llibres en català com Eufòria de Xavier Bosch, L'analfabeta que va salvar un país de Jonas Jonasson, en aquest cas,
aquests segurament sortiran, estrangers. Segurament aquests títols sortiran dintre els 10 primers, diguem-ne, no? Però clar, és aquest segurament. Quantes vegades, allà que parlàvem amb el símil del futbol, a última hora han fet un gol o han guanyat per penal, no?
Sí, sí.
Vull dir, clar,
i la pròrroga també pot
avui
decidir.
Avui em deia un col·lega teu, diu, bueno, això del García Márquez, oh, evidentment.
També hi ha l'efecte García Márquez.
Evidentment, si agaféssim tots els títols del García Márquez que es deuran vendre avui, com a autor, no com a títol, que poder també tirarà molt amunt, però com a autor segur que aniria al davant.
Estem parlant amb el portaveu del Gremi de Llibreters de Catalunya, Pere Fàbregas. Per tant, normalment els més venuts 15 dies abans de Sant Jordi estan
acostumen a ser.
Hi ha molta diferència, però, entre el que es diu avui a les 6 de la tarda i el que surti demà a mig matí amb totes les dades de les parades?
Normalment no n'hi ha. Els tercers, quarts, cinquens llocs sí que poden pujar un i baixar un altre, depèn d'una circumstància determinada, d'una parlar... Mira, una de les coses que ens hem posat en el cap de no dir títols i coses massa és perquè jo ara des d'aquí, si començo a dir el títol tal i el qual, ah, doncs mira, compraré aquest. Home, llavors estic influint amb uns a favor dels altres. I això el llibreter no ho ha de fer. Llavors, altra cosa és que a la seva llibreria nosaltres recomanem el llibre que a nosaltres ens agrada en el lector que ens ho demana. No és avui el dia ideal per això, perquè la gent va a triar llibres i vinga.
S'ha de tenir mirada més neta i potser més honestedat en això.
Sí. Nosaltres estem molt contents del propi dia.
Que hi hagi compres de llibres.
Sí, a més és bo això. És bo, és que el llibre no ha de ser encapçat amb uns quants, o sigui, no hem de dominar el pensament d'uns pocs cap a tothom. I el llibre transmet pensament, sentiments, a vegades idees. Llavors, alerta amb això. Per què? Perquè hem comprovat, i això sí que ho tenim comptabilitzat, que els llibres més venuts, els 10, 12 títols més venuts de cada any, no arriben en el 7-8% de les ventes totals. És que, clar, no es venen 100.000 exemplars d'un llibre.
Bé, avui, evidentment, el dia és la millor notícia de tot. Sí. Per tant, no aconseguirem que el senyor Pere Fàbregas digui cap títol, perquè d'aquests que hem dit pot ser que surtin, però pot ser que hi hagi altres també. I amb l'efecte García Márquez queda una mica bé la situació.
És una situació que no s'ha donat tan gran gairebé cap any, però que s'ha donat altres anys, doncs una cosa que ha passat, el senyor, mira, hi va haver un any que el Josep Guardiola, i hem parlat de símbols d'allò, va dir que havia llegit un llibre. Bueno, aquest llibre es va disparar. Aquest llibre es va disparar. Qui s'ho esperava, no?
Clar.
Ah, doncs mira, doncs sí.
Una última qüestió, senyor
Pere. Els que vulguis.
Sí, com està veient el dia de Sant Jordi? Les parades que vostè ha pogut visitar, les llibreries...
Jo tinc esperança. Aviam, el moment econòmic no és bo, no ens enganyem. El llibre és un producte més en el sentit de mercat, no és un producte més en el sentit essencial del que representa, però sí a l'hora de posar-se la mà a la butxaca. Malgrat tot, la gent té dret a ser feliç un dia. I penso que es ficaran la mà a la butxaca i compraran un llibre. Potser el compraran d'aquests que en diem de butxaca, ja que he parlat de la butxaca. Però és un llibre. És un llibre. I nosaltres hem de vendre tot l'any. Mira, així com et deia això dels llibres bestsellers, el dia del llibre, en una llibreria mitjana gran, li representa un 8, un 8, un 7, un 8, un 6, un 8, un 10. Si li representa més, vol dir que durant el dia, durant l'any, no han venut.
Doncs bé, que tant, es venguin llibres, que la gent s'animi.
Jo penso que serà un bon any, malgrat el temps que estem vivint. Jo penso que la gent es decideix a comprar un llibre i amb això són una mica més feliços i cultes.
Aquesta previsió d'una facturació per sobre dels 18 milions d'euros creïble, és viable.
L'havíem tingut més alta,
Sí, anys
però
passats.
Abans
de la crisi, d'aquests 6 anys. Sí, per tant, aquesta crisi també
estaria
es pot superar.
No?
Hi ha esperança, com a mínim.
Hi ha esperances que ho fem.
Moltíssimes gràcies, senyor Pere Fàbregas, portaveu del Gremi de Llibreters, i també podem dir que amic i persona de la casa, perquè pels seus vincles amb la Fundació Missatge Humà i Cristià, la Fundació de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Espero no perdre la mai.
Nosaltres també ho esperem. Moltes gràcies, una abraçada i bon Sant Jordi, el que queda.
Igualment a vosaltres.
Que sabem que té agenda plena.
Gràcies d'haver-nos convidat a dir el que calia.
Molt bé, adeu-siau.
Adeu-siau.
Seguim en directe, amics oients, a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Donem pas a la publicitat, fem una pausa i de seguida tornem per parlar ara amb Miquel Albert Soler i David Siscar, i també després parlarem amb més personatges dins aquest especial amb l'Església no s'atura fins a 6:45 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel.
L'Església no s'atura, els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit.
Logic Stock Maresme. Servei de logística i distribució de paquets. Oferim minimudances internacionals i enviament de paqueteria nacional i internacional amb recollida i lliurament de porta a porta. Demani un pressupost sense compromís. Si és oient de Ràdio Estel, tindrà un 5% de descompte. Logic Stock Maresme, camí Ral 161 de Mataró. Truqui'ns al 93 790 6205. L'Església no s'atura. Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Són 6:45 de la tarda. Novament us saludem, amics oients, en aquesta programació especial. Us acompanyem des de la Rambla de Catalunya de Barcelona, entre els carrers de Provença i Rosselló, ben al centre de la capital catalana, on hi ha una concentració especialment elevada de gent. Si heu passat o passareu per aquesta zona, amics oients, sapigueu que teniu Sant Jordi a la vista i a l'orella amb tot l'ambient que hi ha aquí. Conversem uns minuts amb el col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel, Miquel Albert Soler, també autor dels pòsits del primer cafè de Ràdio Estel, de diversos llibres i, evidentment, presentador i director del programa Missatge en una ampolla. Miquel Albert Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda i molt bon Sant Jordi.
Com estàs vivint aquesta diada?
Bé, una diada molt animada, molt bonica, i que és això, molt emotiva. Hi ha pel carrer molta il·lusió, molt de sentiment, i fa goig sempre veure doncs, aquest atractiu, aquest amor pels llibres i també per la natura expressada amb les roses, no?
Nosaltres recordem als oients que també compartim amb ells música, amics oients. Ara hem sentit aquesta cançó tan coneguda de Blau Mut, Pambol i Sal. De seguida ens l'ha reconeguda el Miquel Albert, no? Que segur que escolta música en català com també música d'inspiració cristiana que poseu moltes vegades en el programa, oi?
Sí, sí, efectivament. Nosaltres pel programa doncs, sempre estem cercant música amb missatge, que ben sovint és música feta ja per grups que fan música d'inspiració cristiana, i en d'altres ocasions doncs, és música que en podríem dir més comercial, però que també guarda algun missatge afí als valors cristians en la seva lletra. Nosaltres, a més de procurar que sigui bona música la que s'escolta en el programa, també procurem que hi hagi bon missatge sempre en les cançons.
I missatge que transmet Miquel Albert Soler és el dels seus llibres. Un dels recents és el que es titula Els sis clauets màgics, una història pedagògicament explicada sobre la vida del fundador del alfabet Braille. Recordem que, pels qui no ho sàpiguen, Miquel Albert Soler té aquesta limitació total de la vista que fa que el Braille sigui una eina bàsica per vostè com per tots els invidents.
Sí, sí, tant i tant. El sistema Braille per nosaltres, els cecs, per les persones cegues, és realment una porta, s'obre una porta al món, perquè gràcies al Braille doncs, tens accés a la lectura, tens accés a l'escriptura. Jo, de fet, esclar, els llibres que tinc publicats, doncs jo els he escrit sempre, ara actualment, en sistemes informàtics, però sistemes informàtics que funcionen en Braille, en sistema Braille. Tot i que després aquests sistemes informàtics això ho fan compatible doncs, amb la lletra convencional, per això doncs, els llibres surten després editats doncs, en la lletra en tinta convencional. I concretament aquest dels sis clauets màgics és un conte infantil doncs, que ajuda els nens i nenes entre 6 i 12 anys a conèixer qui va ser en Lluís Braille, a conèixer també doncs, el seu invent, que és aquest sistema Braille tan important per a les persones cegues, que ens permet llegir i escriure, i com que a vegades pensem que és poc conegut i sobretot també en aquesta edat infantil és molt important que els nens i nenes doncs, tinguin consciència de la diversitat de necessitats que hi ha entre la població, no? I aleshores és bo que sàpiguen que hi ha persones que no hi veiem, i aleshores poden pensar d'entrada que no podem llegir i escriure. Gràcies a aquest conte, doncs saben que sí, que és possible llegir, que és possible escriure, i a més es van familiaritzant també doncs, amb la diferència, amb allò que és diferent, amb allò que és desconegut, i amb la mesura que ho coneixen se'ls fa més familiar i doncs poden tractar després a les persones cegues amb molta més naturalitat.
Doncs avui recomanem novament, com ja ho hem fet altres anys, els sis clauets màgics, llibre de Miquel Albert Soler i editat per...
Sí, editat editorial? Per Claret.
Per Claret, perfecte. Per Claret, sí. Doncs avui hem parlat de Claret, com també d'altres editorials que es dediquen a llibre de temàtica religiosa o llibre d'inspiració cristiana. Bé, sí. Com que tot just Missatge en una ampolla surt després de 6:45, que és quan s'acaba aquesta programació especial de Sant Jordi, potser Miquel Albert Soler ens pot dir com serà avui el programa, o si no, com és habitualment el programa. Un comentari, una reflexió i una cançó, bàsicament, i alguna part de conversa.
Sí, el programa habitualment doncs, és un moment de reflexió, el de diari, perquè diríem que hi ha dos moments per escoltar el Missatge en una ampolla. Hi ha un moment diari de dilluns a dissabte, els que ens heu seguidors doncs ja ho coneixeu, que és cap allà 6:45 de 7 de la tarda, just abans de la pregària de vespres de Montserrat. I aleshores és una reflexió d'uns 3 minuts que vol ajudar doncs, a pensar diferents situacions de la vida. Poden ser més actuals, poden ser situacions més personals, més interiors, més meditatives, més de reflexió, sempre des del punt de vista humanista cristià, perquè el Missatge en una ampolla doncs, és un programa humanista cristià preocupat també pels temes socials, però sempre des d'aquesta perspectiva. I després, normalment els dies de diari, doncs dona temps per escoltar una miqueta de música, un troset d'aquestes cançons que dèiem, d'inspiració cristiana, música d'inspiració cristiana, o senzillament cançons amb missatge relacionat. I després els diumenges a les 12 de la nit, després de l'Evangeli, cap allà a les 12:05 de la nit, Al llarg de 55 minuts doncs, tenim un programa llarg de missatge d'una ampolla, que és la recopilació dels 6 comentaris que s'han pogut escoltar durant la setmana, més alguna coseta nova que afegim després el diumenge, perquè tenim més temps. Doncs, això, si teniu ganes doncs, de passar aquests moments de reflexió alternats amb música, doncs, si no el coneixeu, el missatge en una ampolla doncs, podria ser una bona alternativa.
Cada dia, de dilluns a divendres, una mica després de 6:45 de la tarda, i els diumenges, has dit?
A les 12:05.
A les 12:05 de la nit, ja de la matinada de dilluns, per tant, no?
Sí, exactament.
Moltes gràcies, Miquel Albert Soler, per haver compartit uns minuts amb nosaltres en aquesta diada de Sant Jordi, que acabis de passar-la molt bé. I només una proposta. Imagina't que has de deixar una ampolla amb un missatge aquí dalt d'un arbre a la Rambla de Catalunya de Barcelona, amb tota la gent que hi ha, perquè algun curiós, el primer curiós que s'hi acosti, agafi aquest missatge. Què hi posaries? Quina frase curta hi posaries?
En aquest moment hi posaríem doncs, un missatge de desig, de pau i d'alegria a nivell mundial, que en fa falta molta, i a més també un missatge de convidar-vos a venir avui aquí a Rambla Catalunya 115 perquè ens puguem desitjar aquests missatges personalment, perquè nosaltres aquí, tant el David, com que d'aquí una estona també arribarà, el David Siscar, que fa el programa amb mi, com jo mateix, doncs ho estarem aquí esperant.
Moltes gràcies novament. Que vagi molt bé la diada de Sant Jordi.
A vosaltres,
Miquel
igualment.
Soler. I ara sentiràs que saludo Jordi Llavina, que és escriptor, guanyador ja fa uns quants anys, fa més de 10 anys, del Premi Josep Pla i comissari de l'any Vinyoli. Senyor Jordi Llavina, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
Doncs molt bé, ara acabem de parlar amb Miquel Albert Soler i amb Jordi Llavina volem repassar alguns temes de l'actualitat d'aquest Sant Jordi, el Sant Jordi de l'any Vinyoli.
Sí, efectivament, ara fa 100 anys que va néixer Joan Vinyoli. De fet, aquest 2014 és un any especialment significatiu per la figura i per l'obra de Vinyoli, perquè no únicament complim el centenari del naixement, sinó que el novembre, de fet, el centenari pròpiament s'escau el dia 3 de juliol, per tant encara queden uns quants mesos, i de fet també el 30 de novembre de l'any 1984 va morir, amb la qual cosa és el 30è aniversari també de la seva mort, cosa per la qual doncs, jo crec que val doblement la pena que el recordem, perquè a més es tracta d'una de les grans veus poètiques de la tradició catalana recent i per mi un dels poetes més importants del segle XX.
Jordi Llavina i Morgades és fill de Gelida, on va néixer l'any 1968, per tant té 45 o 46 anys.
46, no? El dia de Sant Josep em vaig fer 46.
Doncs moltes felicitats.
Gràcies.
És escriptor, poeta, crític literari, també col·laborador de mitjans audiovisuals, presentador de ràdio i televisió. Es va donar a conèixer, com dèiem abans, fa més de 10 anys, l'any 2001, en guanyar el Premi Josep Pla de narrativa amb la novel·la Nitrat de Xile. Col·labora amb el diari Avui i en el programa Els Matins de TV3, i ha tingut diverses participacions. Hi ha un llibre que vostè ha escrit fa poc, l'any passat concretament, que es titula El llautista i la captaire. Uh-huh. Com el definiria aquest llibre? És una història de complexitat de relacions personals, podem dir.
És una novel·la. De fet, és una novel·la de títol una mica enganyós, perquè de fet aquest títol correspon a dos personatges absolutament residuals o marginals que apareixen en aquesta novel·la, però és una novel·la, efectivament, sobre les relacions humanes, sobre l'extrema dificultat que de vegades entranya en aquest tipus de relacions, sobre la dificultat també dels temps de cada persona, de tot això. Es fa difícil de definir-la perquè no és una novel·la ni d'acció, ni és una novel·la, sobre això, relacions humanes, una novel·la psicològica, per tant, i de vull creure que d'amplitud moral també.
Prepara Jordi Llavina algun llibre o en té algun altre més recent fins i tot a punt de sortir?
Aquest any
o
serà difícil perquè amb el comissariat de l'any Vinyoli vaig molt amunt i avall. Jo sobretot escric molta poesia i en aquest sentit doncs, constantment la poesia et demana una concentració diferent de la novel·la. O sigui, la novel·la, un projecte novel·lesc és un projecte que t'absorbeix molt perquè és gairebé com una tesi. No? Jo crec que la poesia en aquest sentit és molt més d'escriure-la en moments concrets. Naturalment el text es va polint, es va perfeccionant, es va tornant més dens, però sí que la poesia et permet una certa abstracció de la realitat. I en aquest sentit sí que vaig escrivint poemes.
tornem ja en la part final d'aquesta conversa que estem tenint amb l'escriptor i comissari de l'any Vinyoli, Jordi Llavina, parlant d'aquesta commemoració, d'aquest centenari del naixement del poeta, que coincideix amb el 30è aniversari de la seva mort durant tot aquest any 2014, tot i que ens ha dit Jordi Llavina que és el 3 de juliol el dia en què es commemora pròpiament aquest centenari. Li vull demanar que ens digui, si pot, algunes activitats programades, sí, sobretot de cara al 3 de juliol.
El 3 de juliol, de fet, hi haurà una gran festa a Vinyoli, que encara està mig definida, però encara no està anunciada, una festa que es farà aquí a Barcelona. En la vida i en l'obra de Vinyoli hi ha tres punts essencials. D'una banda, la ciutat que el va veure néixer i on va morir, que és Barcelona. De l'altra, Santa Coloma de Farners, que és el poble on ell va estiuejar de petit i, per tant, és, d'alguna manera, el poble del paradís d'infantesa. I, quan ja era més gran, va passar molts estius a Begur. Per tant, hi ha una imatgeria més, per dir-ho així, de camp, més boscana, en el cas de Santa Coloma, i una de més marinera en el cas de Begur. A Santa Coloma ara fa 3 setmanes hi vam fer el primer festival Domini Màgic. Domini Màgic és el títol del penúltim llibre de Vinyoli, que va ser un fal que va plegar música, artistes plàstics, uh-huh, tot un seguit de consums, etc. I celebrarem també a final d'any, de fet molt a prop de Nadal, el 18, 19, 20 de desembre, el segon simposi internacional Joan Vinyoli, que serà el vessant acadèmic de tot aquest any. El primer es va celebrar ara fa 10 anys, coincidint amb el 20è aniversari de la mort del poeta, també Santa Coloma de Farners, i per tant a final d'any celebrarem aquest segon simposi internacional. Tot al llarg de l'estiu, perquè ara ja anem de cara a l'estiu, hi haurà molts actes arreu, o sigui, hi ha molts espectacles musicals. Jo convidaria els oients de Ràdio Estel i els oients en general de la ràdio en el nostre país que busquin el web Vinyoli, que són www.vinyoli.cat. Allà se'ls desplegarà tot el que hi ha des de la Maroteca, tots els articles que estem publicant, l'agenda, etc, i tots aquests espectacles musicals que de cara a l'estiu, naturalment, hi haurà molta participació d'això al poble de Begur.
També hi ha pàgina de Facebook i un Twitter @anyvinyoli pels qui vulguin visitar. Doncs recordem aquest segon simposi internacional Joan Vinyoli del 18 al 20 de desembre, i atenció que avui dia de Sant Jordi em sembla que hi ha una lectura poètica.
Efectivament, ara mateix me'n vaig a peu al subterrani de la plaça del Passa Catalunya, dels Ferrocarrils de la Generalitat, on fem una lectura dramatitzada, una lectura de poemes de Joan Vinyoli, no? I tot seguit a les 7 també hi ha un programa de TV3 que es dedicarà a Vinyoli. Vull dir que a partir d'ara també, avui naturalment dia del llibre, hi ha molta representació també del gran poeta que fou Vinyoli.
Amb l'escriptor, poeta i crític literari Jordi Llavina hem parlat de l'any Vinyoli, del qual ell és el comissari de la figura d'aquest poeta. Una última qüestió, molt breument, que necessitem, diguéssim, assumir del missatge i de la poesia de Joan Vinyoli, del seu estil, en el nostre temps, a Catalunya?
Moltes coses, molts valors, sobretot el valor de viure més autènticament. Ell citava un poema de Nietzsche que deia és important viure des de la puresa i des de l'autenticitat. Hi ha un poema que a mi m'agrada molt de Vinyoli, que es diu Dies al camp, en el qual ell va en una zona de camp. Ell es pensa que hi trobarà homes treballant la terra segons els mètodes tradicionals, i veu que allà hi ha una sèrie de màquines, ferrisses, que sobre els camps naveguen. I acaba el poema dient: "Magall aixà de càvec, diuen pel mànec la indefensió de no poder servir sense la mà d'un home, però proclamen tos temps, de sota l'òxid del tall, l'antiga força de la mà de l'home." Aquesta antiga força de la mà de l'home és el que hi ha en la poesia de Vinyoli i el que ens reclama també nosaltres com a éssers vius.
Moltíssimes gràcies, senyor Jordi Llavina, escriptor, poeta, premi Josep Pla de l'any 2001 i comissari de l'any Vinyoli. Bona dia de Sant Jordi, gràcies per haver vingut a acompanyar-nos a Ràdio Estel. Adéu-siau, bona tarda. Fem una breu pausa amb música, publicitat i continuem en aquest especial Sant Jordi. L'Església no s'atura fins a 6:45.
L'Església no s'atura. Lògic Stock Maresme, servei de logística i distribució de paquets. Oferim mini mudances internacionals i enviament de paqueteria nacional i internacional amb recollida i lliurament de porta a porta. Demani un pressupost sense compromís. Si és oient de Ràdio Estel, tindrà un 5% de descompte. Lògic Stock Maresme, camí Ral 161 de Mataró. Truqui'ns al 93 790 6205. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. De l'1 al 8 de desembre, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir. Amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona, ho actualitzarem, ens hi implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. L'Església no s'atura, una eina d'inspiració cristiana contra l'atur.
What can make move me feel this way? It's my girl talking about my girl. I've got so much loving all the bees in me. I've got a sweeter song that I can sing the new birds in the trees. Oh, I guess you will say, ooh, what can make me feel this way? It's my girl talking about my girl.
Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Novament, bona tarda, amics i amigues. Passen 6 minuts i mig de 6:15. L'origen de la Sagrada Família, Josep Manyanet, l'inspirador. Aquest és el títol d'un llibre on el secretari general dels Fills de la Sagrada Família, Josep Maria Blanquet, explica la gènesi del temple expiatori, actualment basílica, projectat parcialment construït per Antoni Gaudí. Ho fa a través dels principals protagonistes, que són, a més del conegut arquitecte català, també Sant Josep Manyanet i el llibreter Josep Maria Bocabella, fundador de l'Associació Espiritual de Devots de Sant Josep. El llibre, en definitiva, aporta importants novetats sobre com es va pensar i es va decidir la construcció del monument més visitat de Catalunya i d'Espanya actualment, la Sagrada Família. Aquest treball del pare Blanquet, a més, reprodueix testimonis i objectes que posen de manifest la profunda amistat humana i espiritual de tres personatges, Gaudí, Manyanet i Bocabella. Ens acompanya avui Josep Maria Blanquet, que també va ser jutge o promotor de justícia en el procés diocesà de beatificació d'Antoni Gaudí. Pare Blanquet, secretari general dels Fills de la Sagrada Família del pare Manyanet, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
I bona diada de Sant Jordi.
Gràcies, igualment.
Com l'està vivint? Bé?
Molt bé, molt, molt interessant, sí.
Quines són les principals novetats històriques que recull aquest llibre, si es poden sintetitzar?
Sí, en realitat confirmen el que doncs, de sempre sabíem, l'íntima relació que havia tingut Sant Josep Manyanet amb Josep Maria Bocabella, els seus fills i Antoni Gaudí. d'aquesta amistat en va sortir doncs, l'idea del temple de la Sagrada Família que Josep Manyanet va proposar, encara que el llibreter volia Sant Josep, va ser Sant Josep Manyanet qui va dir doncs, la Sagrada Família, i el papa Pius IX va aprovar aquesta iniciativa perquè deia el lloc del patronatge més important de Sant Josep és precisament la Sagrada Família, que llavors ja de seguida es va dir el temple de la Sagrada Família, el temple expiatori de la Sagrada Família.
Per tant, es va optar per la denominació més institucional, família, per sobre de la personal de Sant Josep, tot i la importància de Sant Josep, evidentment.
Però el paper més important de Sant Josep està en la Sagrada Família, com a espòs de Maria, com a pare i custodi de Jesús. I aquest és el missatge, o diguem el carisma, la missió que Sant Josep Manyanet ha portat a l'Església, fer actualitzar la presència, el model de la Sagrada Família per les famílies.
Aquest llibre, L'origen de la Sagrada Família, Josep Manyanet, l'inspirador, està editat per Claret i el recomanem també no només per la lletra, que ja és interessantíssim tot el que explica, sinó per les fotografies dels objectes que recull en color, molt vistoses, i molt reveladores, no? Des de rellotges fins a casulles,
sí,
per exemple.
Sí, calzes, llibres... Són objectes que es van intercanviar entre Sant Josep Manyanet, Josep Maria Bocabella, Antoni Gaudí, el canonge Estalella, etc. Símbols de l'amistat que hi havia profunda entre ells.
Com va sorgir la idea de publicar aquest treball i des de quan vostè ha reunit tota aquesta informació per a Blanquet?
Bueno, fa uns anys, fa ja 4 o 5 anys que han anat apareixent tots aquests objectes que fins ara tampoc nosaltres no teníem, i llavors doncs, em sembla que és una aportació interessant que ara el temple conèixer l'origen espiritual del temple. Es parla molt del temple de Gaudí, de la seva dimensió arquitectònica fantàstica, però d'aquesta dimensió espiritual de la Sagrada Família potser se'n parla poc, i és el que el llibre pretendria, diguem, situant Sant Josep Manyanet, Bocabella i Gaudí amb aquest ordre, d'alguna manera ens ajuda a situar l'objectiu primer i últim del temple, que és presentar els models, el model de la Sagrada Família a les famílies.
Avui parlem amb Josep Maria Blanquet, que és l'autor del llibre L'origen de la Sagrada Família, Josep Manyanet, l'inspirador. Bé, quina incidència pot tenir el llibre en el procés de beatificació d'Antoni Gaudí, si és que en pot tenir alguna, i quin és l'objectiu de la publicació?
Una mica justet estem ja de temps, però jo crec que certament... Fins ara s'ha parlat de la influència espiritual que el bisbe Torres i Bages, Campins, Grau, Sant Enric d'Osó van tenir amb la vida cristiana de Gaudí. Doncs en endavant es podrà parlar també de la incidència que Sant Josep Manyanet va tenir en Gaudí. Precisament ell es considerava, deia, un treballador de la Sagrada Família per la Sagrada Família, igual que Sant Josep Manyanet.
Bé, i les novetats sobre la història de la Sagrada Família explicades en aquest llibre poden ser una bona ajuda per als visitants i per als que queden fascinats gairebé cada dia per aquesta meravellosa basílica?
Tant de bo, jo diria que sí, perquè ordinàriament els visitants el que doncs, queden atrapats per la simbologia, per l'arquitectura, però no tant pel contingut, pel missatge. Aquest llibre podria ajudar a redescobrir el missatge que el temple porta per a les famílies, tan actual avui.
Vostè va portar com a jutge el procés diocesà de la beatificació d'Antoni Gaudí, un procés que es va acabar l'any 2002, per tant fa més de 10 anys, però ara continua a Roma. Com el veu des de fora, en aquest cas?
Estan ultimant la posició, la famosa posició, que sempre costa, però vaja, ha costat una mica massa.
Ara fa 10 anys, tot just, Joan Pau II, sí, que serà sant des d'aquest diumenge, sí, canonitzava Josep Manyanet, a veure si aviat Francesc beatifica, o el seu successor, si és que no és Francesc, qui sigui, vaja.
Tant de bo.
Moltes gràcies, pare Josep Maria Blanquet, per haver-nos acompanyat, i gràcies per aquestes novetats que enriqueixen molt els admiradors de la Sagrada Família, que segur que són tots els oients, d'una manera o una altra, admiradors d'aquesta joia. Que vagi bé, bona diada de Sant Jordi, una abraçada.
Gràcies, igualment, gràcies.
Ara seguim i conversarem durant els propers minuts en directe des de la Rambla de Catalunya, des de la porta de l'església de Sant Ramon de Penyafort, amb un caputxí, amb Fra Valentí Serra. I és que l'estudi i la publicació d'informació molt interessant sobre les herbes i les flors remeieres és ara una realitat molt lligada als caputxins de Catalunya, concretament de la mà del seu arxiver i historiador Valentí Serra de Manresa. Fra Valentí acaba de publicar el llibre hortalisses i flors remeieres, les herbes santes dels caputxins, editat per l'editorial Mediterrània dins la col·lecció A la Caputxina. Alguns dels secrets dels antics hortolans caputxins són els principals ingredients d'aquesta obra, on es diu, per exemple, que els alls demanen terra ben seca, que els carbassons necessiten molt de sol i poc vent perquè siguin bons, i que les cebes no s'han de plantar massa fondes o que el julivert no pot ser transplantat. Valentí Serra ofereix una tria de receptes a partir de les virtuts guaridores de determinades herbes i una curiosa selecció d'antigues tradicions agràries practicades a les hortes i als jardins conventuals. L'autor defineix aquestes tradicions com els primers horts urbans. Fra Valentí Serra de Manresa, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi.
Com estem, Pau?
Bé, molt bé, molt bé, gràcies a Déu, molt bé.
Valentí Serra i Fornell, fill de Manresa, és religiós caputxí i sacerdot. Actualment, als seus 54 anys, investiga l'aportació dels frares franciscans menors a la cultura popular amb molts instruments, entre ells el pessebrisme, la dieta conventual i altres. I després de la gran acollida de dos llibres anteriors, Els caputxins i les herbes remeieres i Pòcimes de caputxino, ara Fra Valentí ens acosta a les principals tradicions agràries desenvolupades pels hortolans del seu orde. Bé, què troba el lector en aquest nou llibre, Hortalisses i flors remeieres, les herbes santes dels caputxins?
Bé, aquest llibre, una mica semblança dels anteriors,
sí,
vol recuperar antigues tradicions agràries desenvolupades a l'interior dels horts conventuals. I això ens possibilita recuperar aquesta agricultura ecològica feta des d'una gran proximitat a la terra, amb un gran respecte, amb un gran amor, i que és un conreu que pot ser recuperat en els nostres dies quan s'ha posat de bell nou d'interès el que ara s'anomena els horts urbans i l'agricultura ecològica.
Uh-huh.
I aquest llibre penso que ha nascut en un bon moment, no només perquè el Sant Pare hagi fet referència a la relació de la criatura humana amb la naturalesa des del respecte, sinó perquè fins i tot aquest any 2014 l'ONU l'ha dedicat l'Any Internacional de l'Agricultura Familiar. I em fa l'efecte que algunes d'aquestes indicacions pròpies dels antics hortolans caputxins poden ser útils per desenvolupar aquesta agricultura familiar i de proximitat.
Ahir celebraven precisament el Dia de la Terra, i el Papa Francesc, sí, com ara ens recordava Fra Valentí, és un gran amant de la germana terra, com deia, sí, Sant Francesc d'Assís, i tots els qui són, com ara vostè, de tradició franciscana, oi, Fra Valentí? Quins arguments dona vostè per cuidar la terra, precisament, a banda dels que ja ha dit?
No només són els arguments propis del tarannà ecològic, d'aproximar-se a la terra doncs, amb respecte i amb agraïment, sinó que fins i tot jo afegiria, des de la aportació del franciscanisme en la tradició caputxina, afegiria també una dimensió espiritual, perquè quan nosaltres ens acostem a la terra, la treballem, la preparem, i posem les sements, les llavors, i fem doncs, l'esforç d'adobar-ho, de conrear-ho, ens adonem doncs, del misteri de la germinació, de la vida, com doncs, Déu acompanya el procés de creixement, de desenvolupament, i fins i tot doncs, el fet d'aproximar-nos a ell, a les hortalisses, a les flors, de regar-la, d'adobar-la, de la terra, doncs adonem que tot això viu en un curs que és molt més gran, la naturalesa, i veiem doncs, com hi sobrevolen els ocells, com hi passen l'os, com el vent sacseja les plantes, com, diguéssim, la lluna i els estels fan companyia a les plantes durant la nit, i tot això ens presenta doncs, tot l'univers com una germanor, i el diguéssim el conreador, el pagès o fins i tot l'hortolà d'afecció, quan viu aquesta experiència s'adona realment que allò que porta a taula és una autèntica benedicció, i al moment doncs, de venir a la taula i veure doncs, aquells enciams o aquells escarols, aquells tomàquets que ell ha conreat, ho veu com un autèntic do de Déu, com un fruit de la terra, com un do de Déu, com una autèntica benedicció. I això realment reporta una experiència espiritual inèdita que només ho sap aquell que ho experimenta.
Gràcies per haver-nos presentat, Fra Valentí Serra, aquest llibre que recomanem, Hortalisses i flors remeieres, les herbes santes dels caputxins, un llibre editat per Mediterrània dins la col·lecció La Caputxina. Bé, pot impulsar aquest llibre i els dos anteriors la contribució dels caputxins a la potenciació dels remeis naturals i de la medicina natural tan necessària per evitar els riscos de toxicitat que tenen,
sí,
els elements químics?
Jo penso que actualment, davant d'un abús dels fàrmacs de fabricació química, recuperar aquesta antiquíssima tradició que, com hem dit en algunes de les converses que hem tingut, venen de l'època prehistòrica sense interrupció, això em fa l'efecte que és un autèntic do de poder copsar la importància que tenen aquestes tradicions que sense interrupció arriben fins als nostres dies i que gràcies a aquesta tradició escrita dels antics frades i monjos avui podem doncs vindicar i també doncs recuperar de manera eficaç.
Gràcies, Fra Valentí Serra, avui amb l'hàbit caputxí de sempre,
com sempre.
Per sobre de les vestimentes dels pobres, com vostè sempre diu, no?
Aprofitar els principis dels pobres.
Avui haurà de signar llibres, oi?
I... Ja ho he fet i ara hi tornarem una estona. Sí.
Que vagi molt bé, Fra Valentí
bé,
Serra, una abraçada.
Gràcies,
Pau i
bé.
Fins una altra.
Adéu.
Fem una pausa, sentim música i de seguida tornem ja amb el col·loqui que tindrem avui de testimonis en l'Església No S'Atura.
Lògic Estoc Maresme, servei de logística i distribució de paquets. Oferim minimudances internacionals i enviament de paqueteria nacional i internacional amb recollida i lliurament de porta a porta. Demani un pressupost sense compromís. Si és oient de Ràdio Estel, tindrà un 5% de descompte. Lògic Estoc Maresme, camí Ral 161 de Mataró. Truqui'ns al 93 790 6205.
All that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love to make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and
L'Església No S'Atura, els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda. Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Novament us saludem. Passen 7 minuts i mig de 3 quarts de 6 de la tarda. Uns minuts de conversa. A les 6 tindrem l'últim butlletí informatiu del dia. Connectarem amb la Mercè Raga i després l'última mitja hora. Tot serà en conversa amb tres persones que ens explicaran moltes coses relacionades amb cultura, amb fe, amb llibres i amb festa de Sant Jordi. Àngel de Arriba, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
És habitual aquesta hora, de fet una mica després de les 6, per tant avui ens avancem.
Avui és que, Sant Jordi.
Exacte, que el format habitual de l'Església no s'atura els dimecres, surti i estigui per l'antena de Ràdio Estel a l'abast dels oients. Avui tenim amb nosaltres, tenim amb nosaltres Toni Mates, que és escriptor i editor de Barcelona Multimèdia, editorial digital especialitzada en contes, còmics i guies per a nens i nenes de 3 a 9 anys. Toni Mates, bona tarda.
Bona tarda, bon Sant Jordi.
I bon Sant Jordi. També tenim Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona i cantautor de música d'inspiració cristiana, així com fundador de les escoles de primer anunci, podem dir-ho així, i del Tornar a Creure. Bona tarda, Xavier Morlans.
Bona tarda i bon Sant Jordi.
I bon Sant Jordi. I completem les presentacions saludant Jaume Vives, que és estudiant de periodisme. Jaume, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, doncs endavant. Avui entre tu i jo, Àngel, anirem preguntant.
Anirem preguntant perquè tenim tres cracs com a escriptors i com a persones
sí.
importants.
Només recordem que d'aquí 6 minuts haurem de fer una petita pausa per les notícies des dels estudis de Ràdio Estel i continuem. Per tant, aquests primers 7 minuts amb Toni Mates, si et sembla.
Sí, sí, sí. Bueno, m'agradaria començar per Toni Mates, justament, i preguntar-li una mica la història o la col·lecció de la Bíblia dels nens. Per on va encaminat cap al públic, evidentment, són nens, però quina és la il·lusió o la pretensió que tens a l'editar aquesta Bíblia?
Aquesta Bíblia dels nens té tota una història, perquè l'any 2006 una editorial flamenca ens va oferir una Bíblia per nens. Era una Bíblia per nens que estava basada només en textos de la Bíblia. És a dir, no era una Bíblia escrita, això que en diríem una paràfrasi, una escriptura sobre la Bíblia, sinó que només feia servir textos de la Bíblia. I ens va agradar molt. Però comentant-ho amb en Picanyol va dir, home, si Barcelona Multimèdia hem de publicar una Bíblia, no pot ser que la comprem a fora. L'hem de fer nosaltres. De manera que vam començar a fer les pel·lícules de dibuixos animats de Descobrim la Bíblia, que es van publicar amb DVDs un any després, vam començar amb el Nou Testament, i després vam fer l'Antic Testament. I aquest és el primer projecte que vam fer de la Bíblia amb en Picanyol. I aleshores vam fer un any de pausa bíblica on vam complir una promesa que era de fer la vida de Sant Francesc d'Assís i de Santa Clara, que li feia molta il·lusió al Picanyol. De manera que vam fer la vida de Sant Francesc i Santa Clara i l'any següent vam fer la vida de Sant Ignasi, que enguany ha rebut el premi al millor llibre catòlic de l'any de Polònia, senyal que l'estranger s'equivoca. De fet, també ens ha passat que hem estat finalistes del Premi Gabriel al millor llibre religiós de França, senyal que l'estranger s'equivoquen, perquè aquí no en rebem pas de premis. El cas és que després del Francesc i l'Ignasi vam dibuixar aquesta Bíblia dels nens de la que avui parlem en format de còmic, que és la que trobareu a les llibreries, però que també trobareu en digital a les apps per iPhone i per iPad de la Bíblia dels Nens de Barcelona Multimèdia.
Per això, perquè justament m'ha cridat l'atenció de que hi ha hagut 2.250.000 descàrregues de la Bíblia dels Nens, o sigui, és moltíssim.
Sí, ara estem ja una miqueta més amunt. La Bíblia dels Nens és l'app de Bíblia per nens més descarregada del món. Està publicada en anglès, en castellà, en francès, en italià, en alemany, portuguès del Brasil i també en català. Es va publicar l'any 2009 i des d'aleshores les famílies i les escoles, tant les catòliques com les ortodoxes com les protestants, l'han fet servir precisament perquè els seus textos són sempre textos de la Bíblia. Textos de la Bíblia amb traduccions interconfessionals, és a dir, que les poden fer servir les diferents tradicions i denominacions del cristianisme.
Doncs déu-n'hi-do, felicitats, perquè em sembla que molt poques aplicacions del món poden dir això, amb tantes descàrregues.
Sí, aplicacions i el llibre, és a dir, sí. A partir de l'èxit de l'aplicació, el llibre en paper s'ha venut també al Brasil, als Estats Units, al Canadà, a la Índia, a Polònia, a Grècia, a França, a Itàlia i a tota una colla de països, sempre fent servir, cada país ha fet servir la traducció de la Bíblia que més li convenia. Per tant, l'han publicada tant editorials catòliques com protestants com ortodoxes.
M'agradaria, després de fer la presentació dels vostres llibres i dels vostres CDs, parlar una mica de la importància del llibre religiós en època de crisi, però això seria després la tertúlia.
Sí, però ho avancem perquè em sembla que és molt interessant. Això.
Penso que és important, vull dir que hi parlem d'aquesta importància. Si te'n sembla, parlem amb mossèn Xavier Morlans. M'agradaria que parlés de les 12 trobades amb Jesús.
Sí.
Vine, veuràs.
Avui dia del llibre doncs estem venent ja aquest Vine i veuràs, 12 guions de primer anunci, editat per el Centre Pastoral Litúrgica, que és un llibre a punt per fer servir per unes trobades que poden ser en parròquies o poden ser fins i tot a domicilis, fetes especialment perquè ho facin servir els laics i laiques, aprenent una mica, que és el que fem a l'escola d'evangelització.
I la venda dels CDs va bé, en principi, des de que es va...
El Vine i veuràs, el llibre, porta incorporat també aquestes 12 cançons i algunes altres que són la manera, una de les maneres de participar els assistents a aquestes reunions, que poden ser, repeteixo, convidats a un domicili o a una sala parroquial. I també té el mateix títol, el CD amb les cançons, que es pot aconseguir o bé sol o bé dintre del mateix llibre, els que comprin el llibre.
Bé, doncs després d'aquest aperitiu parlarem exactament de les trobades. Abans de donar pas a les notícies, us anunciem una última hora, amics oients. Ha mort el sacerdot Antoni Maria Oriol Tataret, col·laborador d'aquesta casa des de fa anys, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, professor de moral, on va estar molts anys, portava dies en estat greu després de diverses complicacions digestives derivades d'una intervenció. Que descansi en pau mossèn Antoni Maria Oriol Tataret, ha mort ara mateix, notícia d'última hora, avui, diada de Sant Jordi. L'encomanem i el tenim ben present en el record avui, en aquest especial de Sant Jordi, que és un dia alegre, esperançat en l'octava pasqual, però també per aquest motiu, dia trist. Tots recordareu segurament molts dels comentaris a l'Evangeli que ens feia. Ara donem pas a les notícies a la Mercè Raga i continuem d'aquí a 3 minuts amb la conversa que tenim amb Xavier Morlans, Toni Mates, Jaume Vives i també amb Àngel de Arriba. L'Església no s'atura.
Són les 6 de la tarda.
Ràdio Estel, notícies.
Què tal? Salutacions. Us parla a aquesta hora Mercè Raga, les vies de so, Mario Ramírez. A banda d'aquesta última hora que ens acaba d'avançar el nostre company Ignasi Miranda, la mort de mossèn Antoni Maria Oriol Tataret, ell era col·laborador habitual d'aquesta casa amb els comentaris de l'Evangeli. Avui també us destaquem que la Diada de Sant Jordi recupera el bullici d'aquest matí i continua aquesta tarda. Viles i ciutadans de Catalunya s'omplen de gent que surt a celebrar la festa del llibre i també de la rosa. El bon temps ha propiciat que sigui una festa multitudinària. Una de les grans incògnites del dia és saber quins seran els títols més venuts. Cap al vespre tindrem les primeres dades. Aquest any, però, n'hi ha molts d'històrics i relacionats amb el 1714, també bestsellers, com ara L'analfabeta que va salvar un país, de Jonas Johansson. I si ens fixem en la llista de llibres d'autors catalans més venuts de l'última setmana, hem de citar L'eufòria, de Xavier Bosch, o també La terapeuta, de Gaspar Hernández. A tot això també cal sumar-s'hi l'efecte de la mort fa pocs dies, recordem-ho, de Gabriel García Márquez, i es preveu doncs que alguns dels seus llibres ocupin un lloc d'honor. I és que justament l'Ajuntament de Barcelona, ens hem assabentat aquesta mateixa tarda, atorgarà la medalla d'or a títol pòstuma a l'escriptor colombià mort, com us estem explicant la setmana passada. L'alcalde Xavier Trias també ha avançat que s'estudiarà la possibilitat de dedicar un espai públic a l'escriptor colombià. Recordem que García Márquez va viure a Barcelona entre el 1967 i el 1973. Va arribar a la ciutat l'any de publicació de 100 anys de Soledad, que li va valer la fama mundial. I aquest Sant Jordi també ha estat un dia de reivindicacions. Molts escriptors que havien de signar llibres aquest mateix dimecres a les carpes de la FNAC, al Triangle de Barcelona, no han acudit a aquesta trobada en solidaritat amb la vaga de 24 hores que ha convocat part de la plantilla, coincidint amb la Diada Catalana. catalana. Pel que fa a les roses, el mercat de la flor i la planta ornamental de Catalunya calcula que de roses se'n vendran aproximadament uns 6 milions a tot Catalunya. La xifra de vendes, però, representa una disminució del 15% respecte a l'any anterior. També entre roses i llibres, la Diada de Sant Jordi sempre deixa nombroses anècdotes, imatges curioses. En l'àmbit polític, representants del sector editorial s'han reunit aquesta diada amb la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha vingut de visita a la ciutat comtal. Els editors han aprofitat la coincidència amb la diada per regalar-li dues roses i un exemplar del llibre Tot el que cal saber sobre la cultura catalana, en una edició traduïda al castellà, l'anglès i també l'alemany. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí. Donem pas tot seguit a l'Ignasi Miranda amb l'última mitja hora de la programació especial que Ràdio Estel ha preparat per vosaltres en aquesta diada de Sant Jordi.
Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a les 3 de la tarda, amb la direcció d'Anna Hernández. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
5 minuts de les 6, us acompanyem en directe, amics oients, des de Ràdio Estel i Ràdio Principat, a la Rambla de Catalunya de Barcelona, a la porta de l'església de Sant Ramon de Penyafort. Recordem, novament, la notícia que us avançàvem ara fa pocs minuts, la mort d'Antoni Maria Oriol Tataret. Tenia 85 anys, era sacerdot de l'arxidiòcesi de Barcelona, fill de la part de Vic, de la comarca d'Osona, i durant molts anys professor de moral a la Facultat de Teologia de Catalunya, així com també una persona dirigent de la Federació de Cristians de Catalunya i un dels creadors, dels impulsors de l'agència de notícies Flama.info, col·laborador, evidentment, també amb els comentaris de l'Evangeli gairebé des de l'inici, des de fa més de 15 anys en aquesta casa, mossèn Antoni Maria Oriol Tataret, que descansi en pau. Seguim amb la conversa que tenim amb Xavier Morlans, també amb Toni Mates i amb Jaume Vives i evidentment amb l'Àngel de Arriba. Estàvem parlant del llibre Vine i veuràs i ara Xavier Morlans, potser Àngel ens explicarà les convocatòries que ens vol
sí,
presentar avui.
Sí, penso que és important perquè evidentment s'ha editat el llibre, s'ha editat el CD, però penso que la força justament de tot aquest programa és les convocatòries que s'estan portant a terme ara en les diferents parròquies. Ens ho podria dir?
Us agraeixo molt aquesta oportunitat. De fet, hi ha unes falques que s'emeten per Ràdio Estel des de ja fa uns dies que van anunciant aquestes trobades de Vine i Veuràs. És una iniciativa de la diòcesi de Barcelona impulsada pel senyor Cardenal i, per exemple, demà mateix, dijous, dia 24 d'abril, a Vila Piscina, al santuari de Santa Eulàlia de Vila Piscina, que està al carrer Pere Artés 4, a les 8 del vespre, hi ha una d'aquestes trobades de Vine i Veuràs. Les persones que viviu a l'entorn de Vila Piscina, d'aquesta zona, podeu assistir-hi. Dilluns, vinent dia 28, a la zona de Torrassa Collblanc, hi haurà una trobada d'aquestes a la parròquia Mare de Déu dels Desemparats. És la plaça Espanyola, l'Hospitalet de Llobregat. és a les 9 de la nit. Trobades obertes, que podeu presentar-vos, que no cal inscripció, que no us preguntaran el nom. Entrareu allà, en aquest cas, a una capella lateral de la parròquia Mare de Déu dels Desemparats, de la Torrassa Collblanc, plaça Espanyola, dilluns que ve, dia 28 d'abril, a les 9 de la nit, i allà, durant una hora, un equip de laics i laiques us exposarà en un clima recollit, una mica com la pregària de Teser, perquè els coneixeu, sobretot una ambientació musical, un text de l'Evangeli i un comentari que fa un laic, una laica, perquè ressoni aquest Evangeli i allà mateix, si un vol, pugui renovar o establir per primera vegada un diàleg interior amb Jesús. Aquestes són les trobades, vine i veuràs, que anirem anunciant d'aquí, no?
Doncs el llibre, que té un format força didàctic, no? Així, sí, amb la portada quadrada, i entres i doncs invita a la lectura, a la consulta, al mirar els materials.
És el llibre que està al guió amb unes icones que indica, és evidentment, és per l'equip de laics que fa aquestes sessions, però també es pot comprar a les llibreries religioses i fer-ho servir per fer una pregària personal, perquè et va marcant d'una manera molt didàctica, com dius, Nasi, els moments d'aquesta, fer ressonar una pàgina de l'Evangeli. També hi ha en el llibre un CD, vine i veuràs, i unes partitures, perquè una part molt important, ja sabeu que fa anys que m'he dedicat també a la música aquesta popular, coses com Senyor que hi vegi, no? El cec, el que li diu el cec a Jesús, Senyor que hi vegi, no? Doncs cantat, Senyor que hi vegi, Senyor que hi vegi, Senyor que hi vegi Jesús. Molt ben instrumentat pel Genís Sobrado, del grup Tons i Sons, aquells que van sortir a l'Happy Day de Terrassa.
Ah, molt bé.
Ell, doncs, el Genís, ens ha fet una instrumentació que m'estan arribant, doncs, un feedback molt positiu de gent que s'ho posen a casa, s'ho posen quan van amb el cotxe, també, evidentment, no? O mentre es preparen l'esmorzar.
Per cert, doctor Xavier Morlans, ens trobem en el lloc on va néixer, tornar a creure, ara fa poc més de 10 anys, eh?
Sí,
aquí a Sant Ramon de Penyafort.
Aquí, mossèn Josep Maria Turull, que sempre li estaré molt agraït, quan ell era rector d'aquesta parròquia, el 2002, vam engegar el que llavors en dèiem tornar a creure, i que ara, a nivell de diòcesi de Barcelona, se'n diu Vine i veuràs, perquè és un nom que també permet, i també a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat ens deuen estar escoltant molta gent. A la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, ara no ho tinc aquí a mà, però també en uns 15 o 16 punts de la diòcesi es fan aquestes trobades de Vine i veuràs, a Vilafranca del Penedès, a Sitges, a Martorell.
Això era el que li anava a preguntar, perquè sabia que es feia, aquestes trobades es feia també altres parròquies, a més de les que havia comentat ara.
És qüestió de preguntar una mica a la pròpia parròquia, l'arxiprestat, o trucar al bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i us informaran. Aquestes trobades, Vine i veuràs.
En tot cas, en els últims minuts, si que quedarà una mica de temps, podem comentar més coses en clau de conversa, però abans de donar la paraula a Jaume Vives, hem de dir que ha escrit un llibre amb un títol molt provocatiu, és Les putes comen en la mesa del rei, això ens ho ha d'explicar. I després, com una segona part d'aquest llibre, un altre títol, Pobres, pobres, 8 dies viviendo en la calle. No sé si tu, Àngel, volies preguntar-li alguna cosa més, però jo, si no li pregunto no. Això, rebento, eh?
No, realment amb el títol ja tenim
Jo temps. Pensava que era un llibre de Gabriel García Márquez, us he sentit. Em sembla que té algun semblant, però no, veig que és de Jaume Vives.
Exacte.
Explica'ns una mica el perquè d'aquest llibre.
Aquesta inquietud pel món de la pobresa neix quan jo estava al batxillerat. Jo vaig tenir una adolescència una mica complicada. Llavors jo li estava a fer la nit, anava de festa, bevia, fumava, anava amb noies. Vaig descobrir un grup de joves que es dedicava a acompanyar els pobres els dissabtes per la nit al carrer. Els hi portava mans, els hi portava menjar i els hi feia companyia. I feia un seguiment durant la setmana. Vaig pensar, ostres, mentre jo no estic fent res, hi ha gent que ho està fent tot. I llavors això em va fer canviar el xip. I llavors vaig decidir fer el treball d'investigació sobre aquest grup de joves que es dedicava, doncs, les nits del dissabte a ajudar aquests pobres. El següent pas va ser el llibre aquest, que té aquest títol tan provocatiu, que és Les putes comen la mesa del rei, que va ser en època de cremen, vaig dir, què pots fer? Un pas més, no?, per intentar, doncs, posar el teu gra de sorra. I aleshores el que vaig fer va ser, a l'acabar examen, vaig agafar una gravadora i anava pels carrers i quan veia doncs, gent que vivia al carrer, drogadictes, borratxos, gent que estava abandonada a casa seva, doncs jo anava amb ells, anava a prendre un cafè, anava a prendre un entrepà, anava a prendre una cervesa i m'explicaven les seves vides. I jo el que feia és agafava les seves vides, el que ells m'havien transmès, el que havia vist, el que havia sentit, i ho escrivia, que és aquest llibre, que és un recopilatori d'aquestes 10 vides. I després, quan arriba els exàmens de juny, vaig dir, val, ara has de fer un pas més, què podries fer? Doncs t'has quedat, conèixer les seves vides, què pots fer? Doncs viure com ells, viure amb ells per entendre el món de la pobresa, i quan entenguis el món de la pobresa no només podràs parlar-ne, sinó que podràs explicar com funciona i serà més fàcil trobar-ne solucions, que no és fàcil. I aleshores és aquest segon llibre amb un títol menys provocatiu, que és el de Pobres Pobres, que explica una mica l'experiència d'aquests 8 dies que vaig estar el passat juny visquent aquí als carrers del Raval, aquí a prop.
I què intentes amb aquest llibre? Una sensibilització més gran?
La idea és donar a conèixer una realitat i que la gent desperti. És a dir, nosaltres contínuament anem pel carrer, veiem un pobre i és com si fos un banc del carrer. No li fem cas, som indiferents, sí, a aquest pobre.
Ja es troba normal, no?
La idea és entendre la pobresa i que la gent digui, ostres, doncs a lo millor jo tinc molta sort, ho he de compartir. Els pobres són pels rics, els rics són pels pobres i no els pobres són pels rics.
És d'alguna manera la visualització, l'expressió d'una experiència també de conversió personal, de canvi personal?
Sí, sí, sí. O sigui, jo des dels 13 anys vaig perdre la innocència i llavors vaig començar a desvariar. I llavors, doncs,
com
poc
molts
a poc...
joves del nostre país.
Sí, sí, no.
El que vostè explica, o el que tu expliques...
El que jo explico, sí, de tu.
Sí.
Doncs, una cosa curiosa és, abans de marxar aquests 8 dies al carrer, jo m'havia escapat de casa dues vegades. I un símil que faig és, jo les dues vegades que em vaig escapar de casa va ser per odi als meus pares, per odi a la meva família, i vaig tornar per ràbia, perquè no tenia més remei que tornar. Aquesta vegada que vaig marxar l'estiu passat, va ser l'única vegada que no vaig marxar per ràbia, vaig marxar per amor a la gent del carrer i vaig tornar per amor a la gent de casa.
Per tant, vas descobrir un amor diferent.
Sí, i vaig marxar collonit, cosa que les altres vegades no, perquè les altres vegades marxava assegat per l'odi i aquesta vegada no. I llavors veia el que m'esperava.
Pues penso que arrel justament, no, de lo que està parlant, que penso que és una sensibilització impressionant, no? Vull dir, de lo viscut, no? Perquè d'entrada
ja estàs... Què has descobert, Jaume?
He descobert moltes coses, però he descobert que...
Comparteix alguna.
Pues mira, he descobert que hi ha molta gent que està al carrer, que està cobrant sous de 800 euros, que rep del PIRMI, de la no contributiva, que com que no tenen la capacitat d'administrar-ho, doncs ho gasten, ho malgasten en sexe, ho gasten en drogues, ho gasten en alcohol, ho gasten en el joc. Després he descobert que és molt més important el com es dona que el que es dona. He anat a molts menjadors socials, evangèlics, del temple cívic, socials, i la majoria són molt freds. El pobre necessita que li diguin pel seu nom, que el tractin pel seu nom, que l'estimin, i preferirà menjar pitjor i sentir-se estimat que anar a un lloc que menjarà com un rei i ningú sabrà com es diu.
Per tant, Jaume Vives ha sortit a les perifèries i ha publicat aquests dos llibres, Les putes comen en la mesa del rei i Pobres, pobres, 8 dies viviendo en la calle, que a més en aquest cas ha publicat en català també.
El publica en català Claret, per aquí a Catalunya, i Monte Carmelo per Espanya i la resta de Sud-amèrica.
Bé, ara farem una breu pausa, però molt interessant aquesta conversa que estem tenint amb l'estudiant de periodisme Jaume Vives, amb el professor de teologia i iniciador de les escoles de primer anunci Xavier Morlans, i amb Toni Mates, escriptor i editor de Barcelona Multimèdia. Tornem ara mateix.
Logic Stock Maresme, servei de logística i distribució de paquets. Oferim mini mudances internacionals i enviament de paqueteria nacional i internacional amb recollida i lliurament de porta a porta. Demani un pressupost sense compromís. Si és oient de Ràdio Estel, tindrà un 5% de descompte. Lògic Estoc Maresme, camí Ral 161 de Mataró. Truqui'ns al 93 790 6205. Els dimecres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, podeu comprovar que l'acció contra l'atur no s'atura. All that is natural, all that is free, like me loving you and you loving me, like the sweet fruit growing on a tree, like the blood red coral in the sea, like shaking hands and sharing food and a real creative attitude, and a big strong hug, well that feels good, and the miracle of birth. Shalom, 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 shalom.
shalom, 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 shalom. You really don't need a diploma from any university to understand and to enjoy this plentiful diversity. You only need to free your mind of all those preconceptions and use your mouth for laughing and for asking and to kiss. Communicate, communicate, don't say, oh Lord, I've come too late. You're always welcome at love's gate to wash your feet of fear and hate. So when you come and when you go, the words are peace, goodbye, hello. In a language that I know, it goes like this. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom.
Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Passen 3 minuts i mig d'un quart de 7 de la tarda. Amb Àngel de Arriba us acompanyem en aquest especial de la tarda a la programació de Ràdio Estel, aquesta diada de Sant Jordi. Això és l'Església no s'atura, en un format diferent, més llarg, i parlant ara amb Xavier Morlans, Toni Matas i Jaume Vives. Toni Matas, que la gent demana, i has de marxar, però em sembla que avui, per acabar, l'Àngel... Et vol fer la pregunta del milió, l'Àngel,
Jo et volia fer la pregunta del milió, Toni, que després, evidentment, servirà, disculpant-te que tinguis que marxar, però ens servirà per entrar amb la conversa, amb la tertúlia que volíem portar aquesta tarda, que és que es parlessis de la importància del llibre religiós en època de crisi. Què aporta el llibre religiós?
Com que és una pregunta difícil, és el moment de dir...
Això és perquè no marxis, eh?
M'agrada que em facis aquesta pregunta, i mentrestant un pensa, a veure què contestaré. Ara, fa un temps vaig entrar en una llibreria de Barcelona, molt coneguda, però no direm quina és, i li vaig dir a una noia que deia, escolta, les bíblies... I jo va dir, no ho sé, mira allà, la secció d'autoajuda. Això, en un cert sentit, lliga amb això, és a dir... Aquella noia tenia clar que la Bíblia és un llibre que ens ajuda i, per extensió, els llibres religiosos també. Això no vol dir que només llegim la Bíblia i els llibres religiosos només quan estem en crisi. Però a vegades, quan estem en crisi, és un moment en què necessitem sentir altres veus i potser en sentim masses, i per això ens convé potser sentir-ne només una, la de veu. Jo perquè sempre defenso els autors de l'editorial. Abans, quan parlàvem de la Bíblia dels nens, que s'ha publicat a tants països, tot l'èxit d'aquesta Bíblia, naturalment, és el seu autor. L'autor de les il·lustracions, per descomptat, que és el Picanyol, però sobretot l'autor del text. Com que ja us he dit que els textos d'aquesta Bíblia són literals de la Bíblia, doncs l'autor d'aquests textos és el Senyor. Per això... La Bíblia és el llibre més venut i més traduït de tots els temps, perquè ens parla sempre, i en els moments de crisi ens parla especialment. Jo us recomanaria especialment la lectura dels Salms. En temps de crisi, els Salms, tots ells pateixen les seves crisis, els personatges dels Salms, i no els hi fa vergonya d'admetre-ho.
I malgrat el llenguatge, a més els podem actualitzar a la nostra vida, no? Els Salms,
sí, l'Esperit
les invocacions...
Sant ens ho actualitza contínuament.
Continuament,
no
és que sí?
Sí, sí.
Doncs moltes gràcies.
És curiós això que diu el Toni, no? I podem convidar qualsevol oient que agafi una Bíblia, l'obri, a l'atzar, faci un moment de silenci, respiri profundament i llegeixi, i segur que hi trobarà un missatge...
Segur que sí, a més
sempre es troba,
com us
sí.
diu el Xavier, si obriu a l'atzar vol dir que l'esperit guia la vostra mà cap allà on ell vol, perquè la casualitat no existeix en les coses de Nostre Senyor.
És
per
la
tant,
providència.
Estigueu tranquils que obrireu el punt adequat.
Gràcies, Toni Matas, editor de Barcelona Multimèdia. No t'allarguem més l'estona que ens has dedicat. Fins una altra i bona diada de Sant Jordi.
Bona diada, adéu-siau.
Seguim amb Xavier Morlans i també amb Jaume Vives, que em sembla que també els hem de fer la pregunta del milió.
Sí, sí, fer la pregunta del milió. Evidentment, ja, bueno, si us en sembla, sí, ja que amb en Toni Matas, que tenia que marxar, ja li hem fet, podem continuar parlant d'aquest tema i evidentment, pues, inclús incorporar-lo dins, dins del teu llibre. Jaume, que penso que encara que no el consideris un llibre religiós o espiritual, però que sí que té una profunditat social importantíssima. Per tant, bueno, mossèn Xavier Morlan, si li sembla la importància del llibre religiós. Que
sí, però jo tinc una curiositat molt forta per saber la història del Cristóbal.
No, no. La història del Cristóbal arribarà ara.
Arribarà. Mira, jo crec que, evidentment, que a internet hi ha moltes coses. Hi ha espai sagrat dels jesuïtes, diu voy rezando, ahora vengo, no? Voy rezando. I qualsevol oient pot obrir internet. Però també és veritat que tenir un llibre a les mans ben editat també té la seva gràcia. Les dues coses són compatibles. Jo avui estic fent propaganda d'aquest llibre, Vine i veuràs, 12 guions de primer anunci. Per cert, també està editat en castellà, Ven i veràs, 12 guiones de primer anunci. També amb un CD incorporat, això que es fa ara, que va enganxat a l'última pàgina. Si no, si el aneu a comprovar, mireu que no hagi saltat. I reclameu, perquè per 16 euros va el llibre, el CD, amb 15 cançons i les partitures. I realment aquest és un llibre, sobretot, per usar-lo laics, laiques, catequistes, que vulguin reunir persones, podrien fer-ho a casa seva. Ara mateix acabo d'arribar de Verona, he passat la Setmana Santa a Verona, a la parròquia dels Àngels Custodis de Verona, on hi ha dos germans capellans que fa 9 anys que estan fent aquest mètode, en què són els laics els que conviden a casa seva a un grup de 7-8 persones, i quan ja són més de 12 es divideixen, com una cèl·lula que es duplica, i fan un mètode molt semblant. És un guió molt senzill, una benvinguda, una mica de relaxació, una música de fons agradable, i sobretot el centre, com dèiem ara, obrir una pàgina de l'Evangeli. Clar, en aquest llibre, 12 guions de primer anunci, hi ha 12 textos seleccionats: la trobada de Jesús amb la samaritana, la trobada amb Nicodeu, aquell que va anar de nit perquè li feia una mica de vergonya que veiessin que anava amb Jesús, Llàtzer, Maria Magdalena. I és clar, en el llibre aquest, Vine i veuràs, 12 guions de primer anunci, editat per Centre Pastoral Litúrgica, doncs ja tens el guió, i fins i tot tens deixatat la forma de deixar-ho ressonar, perquè el que és molt important de l'Evangeli és deixar que ressoni dintre teu. Una sola frase de l'Evangeli, per exemple, Senyor, que hi vegi, o dona, dona, per què plores? Que li diu Jesús a Maria Magdalena. Deixar que aquesta frase ressoni ja pot generar una primera o una renovada trobada en Jesús.
Jaume.
Història amb Cristóbal.
Sí, vamos a hablar de la historia de Cristóbal. Vale. Que sería la importancia, no del libro religioso, pero sí de una historia humana.
La historia de Cristóbal, el que em va fer veure és que una persona sortir al carrer és molt difícil. I l'única forma d'aconseguir-ho, o de tindre més possibilitat d'aconseguir-ho, és ser amic seu, tratar-lo d'igual a igual. Amb el Cristóbal, el que va passar va ser que els primers dies jo anava per la meva compte, no coneixia ningú, llavors vaig estar recollint xatarra, venia coses que em trobava. A partir del tercer dia em vaig integrar en un grup de pobres, i dins d'aquest grup de pobres hi estava el Cristóbal, que és un pobre molt conegut a les Rambles, és un tio estimat per tots, el coneix la policia, el coneixen la gent dels comerços, el coneixen la resta de pobres. És un senyor de 50 anys, mateix 1,50 m, més prim que el pal d'una escombra, que és alcohòlic des de fa 7 anys. És un tio que no pesa ni 50 quilos i es veu al dia 7 litres de vi. És un tio que s'està consumint a poc a poc. I jo vaig començar a establir amistat amb ell i amb el seu grup de pobres. El que va passar va ser que un dia jo tornava, no sé si de menjar no sé on tornava, i me'l vaig trobar que l'havien empujat, l'havien tirat al terra, li van fer mal al pit. Me'l vaig emportar a Peracamps, que és el centre, el CAP, que està allà baix de les Rambles.
El Raval, sí, tocant el Paral·lel.
I llavors, doncs allà vam començar a parlar i vaig dir, escolta, mira, jo et puc dir una casa, que és el Cenàculo, la comunitat del Cenàculo, que allà doncs treballaràs, t'aixecaràs d'hora, resaràs i et poden ajudar. Perquè entris al Cenàculo has de voler. I llavors vaig aconseguir que el Cristóbal truqués al Cenàculo per dir, vull entrar al Cenàculo, o sigui, vull curar-me, vull superar això. I llavors va ser un procés dels últims dos dies al carrer, un grup de pobres, vam estar intentant que no vagués, vam estar intentant ajudar-lo de les males influències que hi havia al carrer. Està tot tancat ja, el Cristóbal havia de vindre a dormir a casa meva, es venia a dutxar a casa meva, anàvem a sopar amb uns amics, i el dia següent anàvem tots junts al Cenàculo, ell tenia la reunió allà a les 10 del matí, i si tot anava bé, s'hi quedava. I a última hora, això crec que va ser el més entranyable de tots els dies que vaig estar al carrer, el Cristóbal no va aparèixer, pel dematí es va despedir dels pobres que eren amics seus, va tirar les mantes, ell estava convençut de vindre, a última hora no va aparèixer, i amb un grup de pobres vam estar a les 2 de la matinada donant voltes pel Raval, donant voltes per al centre de Barcelona, als llocs on el Cristóbal acostumava a dormir, per trobar-lo, perquè els mateixos pobres volien agafar-lo perquè sortís i anés al cenàculo. Desgraciadament, els motius són més complexos, s'expliquen al llibre, però el Cristóbal doncs, segueix al carrer doncs, abandonat a la seva mala sort.
Pobres, pobres, 8 dies vivint al carrer, editat per Claret en català. Pobres, pobres, 8 dies vivint en la calle.
Monte Carmelo.
De Monte Carmelo en castellà. És la segona part d'aquesta sèrie de dos llibres que ens ha presentat Jaume Vives, estudiant de periodisme. Ens queda molt poc temps perquè ara donarem pas per acabar el Gerard Carrión, però abans volen comentar alguna última cosa? Àngel, Josep Xavier Morlany.
Recordar que demà, dijous, dia 24, al Santuari de Santa Eulàlia de Vilapiscina, carrer Pere Artés 4, a les 8 del vespre hi haurà una trobada de Vine i Beuràs, i que dilluns, dia 28, a Torrassa Collblanc, concretament a la parròquia de Mare de Déu dels Desemparats, plaça Espanyola, a les 9 de la nit, també hi haurà una trobada d'aquesta de Vine i Beuràs, Ben i Beràs, que és totalment oberta, i finalment el dimecres de la setmana que ve, dia 30, a l'Arxiprestat d'Horta, a la parròquia de Mare de Déu del Mont Carmel, que està al carrer Santuari 116, també hi haurà aquesta trobada de Vine i Beuràs. Aquesta del Mont Carmel és al vespre, a les 7:30 del vespre. Gent que ens està escoltant,
doncs molt bé,
poden anar-hi.
Poden prendre nota. I Jaume, breument...
Sí, no, el meu són 30 segons i és menys. Que, per qui pugui ser interessat, el proper 14 de maig, que és dimecres, a les 7:30, el Col·legi de Periodistes es presentarà el llibre de Pobres Pobres, 8 dies vivint a la calle, i la idea és que sigui un col·loqui amb preguntes, o sigui que tingui qualsevol inquietud, doncs aquell dia podrà preguntar-ho.
Abans d'acomiadar-nos, Gerard Carrión, bona tarda.
Bona diada de Sant Jordi.
Gràcies, igualment. Gràcies. Encara hi ha sardanes,
previsió,
molt breument.
Sí.
Endavant.
Doncs hi ha una ballada important d'aquí a mitja hora, a les 7 de la tarda, a la plaça de Sant Jaume, amb la principal de la Bisbal. És una ballada obligatòria. Després hi ha una altra a Girona, a la plaça de la Independència, a la plaça de Sant Agustí. Faran una ballada independentista, tocaran 6 sardanes de 10 tirades, totes per la independència.
Bé,
hi ha moltes ballades,
gustos, ja,
es fan arreu del país, a Vilafranca, Bellcaire d'Urgell, Berga, Cerdanyola. També hi ha un concert interessant a Santa Perpètua de la Mogoda, a 2:15 de la nit, al centre parroquial, també, amb la Cúpula Sant Jordi.
Concert de sardanes, en aquest cas, per escoltar.
Concert de sardanes per escoltar. Si es pot anar a ballar a la plaça de Sant Jaume i després anar a Santa Perpètua.
Gràcies, Gerard Carrión. Compartim la pena per la mort de mossèn Antoni Maria Oriol avui, naturalment.
Sí, un dia trist per l'Església i també, doncs, per la gent que s'estima la cultura, el país i la identitat.
Gràcies, Gerard Carrión, gràcies, Àngel de Arriba. Recordem, l'església no s'atura @radioestel.cat, sense apòstrofs ni accents, l'església no s'atura @radioestel.cat, i també Jaume Vives i Xavier Morlans. Fins aviat. Adéu.
Vinga. Adéu,
bona tarda. Moltes gràcies.
Estem a punt d'acabar, amics oients. Ens queden només uns segons per arribar a 6:45. Només fem que agrair-vos ja la vostra companyia en aquest especial.